Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell ja té una consellera al govern de la Generalitat. Lourdes Ciuró ha assumit avui el lideratge de la Conselleria de Justícia. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ho ha fet després de renunciar a la seva acta de regidora a l'Ajuntament de Sabadell ahir al vespre, en un ple extraordinari. El substituirà com a regidor i com a portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas. En declaracions al Notícies Migdia ha apuntat que la decisió s'ha pres entre tots els regidors de la formació.
Bé, això ha sigut una decisió del grup, consensuada i pensada perquè tot funcioni de la millor manera. Això és un equip molt cohesionat, amb un gran potencial humà, i el projecte és compartit. Per tant, doncs, venim de lluny, venim de treballar conjuntament, no només nosaltres tres, sinó tota la gent que hi ha al darrere d'aquest gran projecte, d'aquest petit gran projecte, i ho fem tots amb molta il·lusió i moltes ganes.
Matas està a l'espera de les credencials de Madrid per assumir el seu nou càrrec a l'Ajuntament.
Els propietaris dels pisos afectats per problemes estructurals dels Marinals volen ser presents a la taula de negociació sobre el futur d'aquests immobles.
Ara mateix, com a representant dels afectats, hi ha el president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García. No obstant això, 104 dels 170 propietaris reclamen que defensi els seus interessos un dels afectats. Tot plegat tenint en compte que la taula de negociació debatrà detalls de la rehabilitació dels immobles i quina part anirà a càrrec dels propietaris.
En esports, el Sabadell començarà a preparar demà la final de diumenge en Duba.
Els d'Antonio Hidalgo s'emmirallen en experiències com la d'Òscar Rubio, que el 2017, amb la samarreta de l'Alavés, va aconseguir la permanència segona guanyant 2-3 a Jaén en l'últim minut. El mirandès Sabadell de diumenge arrencarà a les 9 del vespre.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Jordi Toda, bona tarda.
Bona tarda. Esperem una tarda de dimecres amb nuvolositat en augment. Núvols que s'aniran fent cada cop més compactes d'oest cap est fins a deixar el cel entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest i també al terç nord i mig ennuvolat a la resta. Creixement d'algunes nuvolades també a punts del Pirineu, del Prepirineu i també de la zona del Port. En aquests punts amb possibilitat d'alguns ruixats, algun d'ells podria anar acompanyat de tempesta, tot i que acumularien quantitats de precipitació febles. La cota de neu que voltaria els 2.700 metres aproximadament. Vent de component sud en general, fluix amb algun cop moderat o fort a punts del prelitoral i de ponent. Avui la temperatura més alta. Demà dijous, matí amb sol, tot i que hi haurien algunes traces de núvols alts i també alguns núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral sud. A partir de mig matí, creixement de nuvolades a punts de muntanya de la meitat nord i de la serralada prelitoral, amb alguns petits ruixats al nord del Pirineu, sobretot al sector oriental. Serien fenòmens poc importants i acumularien quantitats minces de precipitació. A la resta, es mantindria l'ambient força assolellat. Demà, la temperatura continuaria pujant. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, trobem 4 quilòmetres de retencions a la B30 al seu pas per Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord i 1,5 quilòmetres de retencions més a Barberà, en aquest cas en sentit sud. A la P7 i també al seu pas per Barberà, 2 quilòmetres de retencions per anar cap a Barcelona. I a la Ciutat Comtal, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. La sabadellenca Lourdes Ciuró ja està immersa de ple en les seves noves funcions com a consellera de Justícia. L'exregidora ha pres possessió del càrrec a primera hora, després ha participat en la primera reunió del Consell Executiu, mentre que al migdia ha fet el traspàs de poders amb la seva predecessora, Esther Capella. Totes dues havien coincidit a la Comissió de Justícia del Congrés durant l'última legislatura del Partit Popular.
Durant el traspàs de carteres que s'ha fet al Districte Administratiu de la Generalitat a la Zona Franca, Ciuró ha agraït la feina feta a Capella al capdavant del departament i ha dit que li demanarà ajuda sempre que la necessiti.
Esther, t'agafo la paraula, consellera, per si algun dubte, doncs, tenir-te'n. I molta sort en el futur camí.
Per la seva part, la consellera sortint ha titllat l'última legislatura com la més difícil des del 1977 pels polítics presos i la pandèmia.
El mateix dia de la presa de possessió de Lourdes Ciuró s'ha confirmat que Lluís Matas, número 4 de Junts per Sabadell a les eleccions municipals de fa 2 anys, serà el nou portaveu del grup.
En una entrevista al Notícies Migdia, Matas ha afirmat que entoma el repte amb moltes ganes i il·lusió i ha assegurat que Ciuró ha posat les llavors de molts projectes que ara toca consolidar.
Consolidar aquests projectes doncs, que estan marcats des de l'inici de la legislatura i aquestes llavors doncs, que donguin el fruit que esperem. Tenim un gran equip, un gran projecte i, evidentment, doncs, nosaltres doncs, continuarem aquesta feina feta durant aquests 2 anys i consolidar-ho, consolidar tot això que s'ha fet i seguir treballant per fer tot el que necessita la ciutat i donant suport a aquestes iniciatives que s'han projectat els últims mesos.
El futur regidor ha dit que la decisió que ell assumeixi les funcions de portaveu ha estat consensuada amb els altres 2 regidors, Quim Carner i Francesc Baró, i ha explicat que el grup funcionarà amb lideratges compartits i aprofitant l'experiència i l'expertesa de tots els integrants de la formació. De moment encara és un dubte si Lluís Matas podrà agafar l'acta de regidor al ple municipal de l'1 de juny. Si les seves credencials no arriben a temps des de Madrid, Matas haurà de prendre possessió en la sessió del següent mes.
104 de les 170 famílies dels pisos dels Marinals afectats de patologies estructurals han signat una instància perquè puguin tenir un representant a la taula de negociació. Un dels acords signats amb l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge era que es convocaria un espai per parlar de com es rehabilitarien els pisos, tot plegat després que l'informe dels tècnics determinés que no calia tirar a terra els immobles, sinó que es podien restaurar.
Ara els veïns demanen tenir un representant propi a la taula de negociació, a part d'un representant de l'Associació de Veïns i de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. El portaveu dels afectats, Jaume García Ariseu, ha argumentat així.
No volem que hi hagi cap mena d'interessos partidistes, no volem cap mena d'intromissió, no volem que cap col·lectiu aliè a nosaltres s'apropiï i utilitzi la nostra reivindicació, sinó que volem una cosa totalment pròpia. Volem tenir el poder, perquè creiem que no hi ha ningú que tingui un poder més legítim que no pas nosaltres, que som les persones afectades sobre les quals recaurà les conseqüències, perquè qui viu allà som nosaltres, qui patim el dia a dia allà som nosaltres.
Entre els temes a negociar hi ha com es rehabilitaran els pisos i quina quantitat hauran d'assumir els propietaris i quina part l'Agència de l'Habitatge. Els veïns també volen que s'arregli l'espai públic en volta aquesta segona fase dels pisos dels Marinals, que també està molt degradada.
El govern espanyol ha aconseguit un preacord amb els sindicats i la patronal per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre. Aquest és el desenllaç que han defensat aquest matí representants dels empresaris i dels treballadors al Cafè de la Ràdio. El principal escull per arribar a l'entesa era que el govern espanyol volia retallar les ajudes a les cotitzacions.
Segons informa la cadena SER, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha enviat una proposta que hauria salvat les primeres reticències mostrades per la patronal, qui ara mateix estudia el document per si li dona suport. L'intenció del ministre era exonerar les quotes dels treballadors que tornessin a la feina en lloc dels que estan en ERTO. Com ha defensat el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, si no es recupera tota l'activitat, la patronal no vol que rebaixin les ajudes actuals.
Si l'activitat no es recupera al 100%, els resultats de la facturació de les empreses no és plenament alta. Llavors, el fet d'aquestes exoneracions que significaven una ajuda per poder passar doncs, aquesta crisi, amb la mesura en què es vagin reduint, doncs, significaran un sobrecost per a les empreses que segurament no podran cobrir degut a que l'activitat no estarà recuperada al 100%.
En total hi ha més de 500.000 de treballadors en ERTO. Catalunya ha estat la comunitat que més ha utilitzat aquest recurs, que totes les parts consideren que ha estat clau per evitar els acomiadaments.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El projecte Codi de l'Institut Ribot i Serra ha aconseguit el primer premi Impuls FP en l'apartat d'innovació. Aquest concurs que convoca el Departament d'Educació pretén mostrar les millors iniciatives emprenedores i innovadores de l'alumnat dels ensenyaments professionals de Catalunya.
El projecte Codi consisteix en una sistematització d'activitats en tots els àmbits del centre escolar. Això implica també una revisió constant de conceptes per millorar la convivència a les aules i prevenir la discriminació incorporant la perspectiva de gènere. Cal fixar-se en el llenguatge, en com es dirigeix en alumnat i com es relacionen o amb quins llibres de text es fan servir. Una de les activitats és la Dona de la Setmana, consistent en fer visible el coneixement generat per dones, com explica la dinamitzadora Ana Belén Fernández del programa El Matí.
Fer visible el saber de les dones, no?, que ha estat invisibilitzat durant molts anys i que en els llibres de text doncs és possible que no apareguin, no, fotografies de dones i que sempre siguin les mateixes les que ens sonen, no? Llavors el que intentem és posar una dona de la setmana, de qualsevol disciplina, en busquem, perquè n'hi ha moltíssimes, perquè és que hem de saber que només estem descobrint la punta de l'iceberg, perquè en totes les disciplines i al llarg de la història del món hi ha hagut sempre moltes dones, però per mil motius no han estat visibles.
De tot plegat en resulta un bon sentiment de pertinença. El nom Codi prové de la contracció de coeducació i diversitat, que té en compte la igualtat, el respecte i la llibertat. Un bon indicador és la reducció de conflictes i l'augment de l'empatia al centre. Els alumnes que han viscut l'experiència asseguren que un cop es canvia el punt de vista, ja es porta incorporat per sempre.
L'ESDI ha organitzat una mostra en record a l'empresari Josep Bombardó, que va fundar aquesta escola universitària. Des d'aquest dimarts ja es pot veure la fàbrica del disseny al Casal Pere IV, on serà fins al 16 de juny. Traspassat el 3 de març passat, aquest president del Gremi de Fabricants es va formar en tots els àmbits de la seva professió.
L'emprenedor era una persona curiosa, inquieta i persuasiva. Als anys 80, ell va insistir que el centre de disseny havia d'estar a Sabadell. A l'exposició repassen els projectes històrics als quals va donar suport, també la seva col·lecció personal de fibres i els homenatges que li dediquen els alumnes. La comissària de la mostra és Encarna Ruiz, qui en dona més detalls al programa al matí.
Lo primer que trobareu serà la primera sala, una fotografia impactantíssima de Josep, com era ell en la seva essència, en el seu somriure, en la seva mirada inquieta, i un text que despina una mica la seva personalitat. I després, justament, trobareu una exposició de projectes final de carrera de moda amb dos projectes que no són de final de carrera, que són els que formen part de l'aparador.
Ruiz ha fet el treball de recerca sobre el personatge, que s'ha complementat amb les opinions dels que han conviscut amb ell, els quals en destaquen el pensament humanístic i la qualitat de saber convertir allò local en universal. Cal anar-hi per posar en relleu la importància del disseny a casa nostra i a la comarca.
Esquerra Republicana de Sabadell porta al Congrés Espanyol els representants del comitè de vaga de la unitat de repartiment 4 de Correus, amb seu a Can Oriac, i que afecta a 70.000 veïns del nord i de l'oest de la ciutat.
Els vaguistes s'han reunit al matí a la cambra estatal amb els diputats republicans Gabriel Rufián i Jordi Salvador, acompanyats del portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández. El diputat dels republicans del Congrés, Jordi Salvador, explica la magnitud d'aquesta vaga.
El que nosaltres hem fet és recollir les seves reivindicacions, que són coincidents, i les portarem en forma d'una ofensiva, en forma de demanar compareixença del ministre del RAM, compareixença també, hem fet preguntes escrites, farem propostes de llei, intentarem buscar la unitat sindical, ajudar-los a que hi hagi una unitat, i donar-los suport a la seva vaga, que és una vaga que porta ja 52 dies, que es diu aviat, i que és una vaga indefinida, amb el cost personal que això significa. La qual cosa també demostra la gravetat de la situació quan uns professionals decideixen anar a la vaga 52 dies.
Esquerra denuncia que el govern local s'inhibeixi davant els problemes que afecten els sabadellencs i que depenen del govern espanyol.
Sabadell i Terrassa organitzen conjuntament una xerrada via Zoom per explicar el poder transformador del comerç just.
Entre els participants hi haurà Alternativa 3, una cooperativa que elabora productes de comerç just i ecològic que busca oferir una alternativa al consum de productes com el cafè o el sucre. La seva presidenta, Rosa Guinot, ha explicat al cafè com funciona aquesta cooperativa.
Nosaltres som, com a cooperativa, som una cooperativa de treball social i som 15 persones que treballem aquí a la cooperativa. Val? Després fem la distribució d'aquests productes es pot trobar avui en dia qualsevol consumidor que vulgui trobar un producte de comer just que accepta a través de diferents establiments.
Guinot també ha apuntat que el comerç just i el cooperativisme estan en una etapa de creixement com una alternativa a la situació actual de crisi.
L'Ajuntament durà a terme un nou tractament fitosanitari als arbres municipals per prevenir el pugó.
Es realitzarà la nit de dijous a divendres en uns 367 tilers i arbres de l'espècie catalpa. L'últim tractament preventiu similar va ser dut a terme el 25 d'abril amb 20 llorers de l'illa Magna. Des del mes de març és el tercer tractament que s'aplica als arbres de la ciutat.
I el Consell dels Infants envia el Memorial de la Pau d'Hiroshima, un monument fet amb grues de paper.
Les grues s'enviaran a la ciutat japonesa en commemoració del Dia Internacional de la Pau, que té lloc el 6 d'agost. Amb aquesta iniciativa, el Consell dels Infants s'adhereix a la iniciativa de reivindicació de la pau que té lloc arreu del món. L'any passat, amb motiu del 75è aniversari del bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, es va presentar al Consell la història de la Sadako Sasaki, la nena japonesa que va patir els bombardejos i va reivindicar el dret a la pau per a tots els infants del món.
Ràdio Sabadell estrena el programa La Dissidència. A partir d'avui dimecres, en finalitzar aquest informatiu, podreu escoltar el programa per parlar de tot el que no es pot parlar. Des de les problemàtiques dels joves fins a configurar-se a la seva vida personal. En la seva estrena se centrarà en la salut mental dels joves durant la pandèmia.
El programa s'emetrà cada dimecres a 8:15 del vespre. El de l'estrena el seguiran una desena de capítols que parlaran de l'atur juvenil, el català i els joves, o lligar en temps de coronavirus. Els seus impulsors són els periodistes Joan Massaguer, Paula Montalvo, Xavi de la Ossa i Mariona Córdoba i Miralles, qui ens explica la sinopsi del programa.
El programa és un programa setmanal, no?, en què tractem problemàtiques o temes que ens interessen als joves. Volíem fer aquest tipus de programa perquè sentíem que moltes vegades les notícies sobre els joves les feien tipus una vegada al mes i ja ens oblidaven tots, no? I ens faltava com aquest espai de dir anem a parlar joves sobre el que ens està passant, però sense fer-ho ni amb condescendència ni com si fóssim una mica així.
La Dissidència serà un programa a mig camí entre una conversa d'amics i la veu dels experts. Al reportatge inicial se li sumarà una secció que tractarà el mateix tema des d'una experiència internacional, seguit dels testimonis a les xarxes. El primer programa, que recordem s'emetrà després d'aquest informatiu, comptarà amb la psicòloga Alba Afajeme, Lluís Díaz, de la Fundació Eulàlia Torres de Beab, i el doctor Antoni Sanz Ruiz, de l'estudi PsychoBit.
On repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquímo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, anuncia una reforma de les oposicions a treballadors públics estatals amb processos de selecció més curts i menys memorístics.
Es presenta aquesta variació després de voler crear un model de selecció més garantista, fonamentat en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat flexible. La proposta contempla també la professionalització i qualificació tècnica dels òrgans de selecció, a la vegada que es dota de major transparència la designació dels tribunals. Els canvis en els processos de selecció estaran vigents l'any 2021.
El Suprem no admet el recurs de Deliveroo contra la sentència que declarava 500 repartidors com a falsos autònoms.
El tribunal rebutja els arguments de la plataforma per falta de contingut cassacional. A més, remarca que ja s'ha pronunciat en aquesta qüestió quan la Sala Quarta va determinar el setembre del 2020 que existia una relació laboral entre Glovo i un repartidor. D'aquesta manera, el Suprem dona la raó a la Inspecció de Treball, que havia declarat que els riders eren treballadors i no autònoms.
La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals reclama la reobertura immediata de discoteques, sales de festa, bars musicals i karaokes.
La patronal considera que les restriccions no es poden mantenir en la situació epidemiològica actual que té Catalunya. Recorden que en molts locals fa més d'un any que tenen la persiana baixada. L'alt tribunal català ja va acceptar un recurs de la mateixa federació que autoritzava bars i restaurants a obrir fins les 12 de la nit amb un aforament del 50% sobre el llindar marcat pel govern.
I s'aprova l'últim tràmit abans de la votació a l'Eurocambra per aprovar el passaport Covid.
El Comitè de Llibertats Civils del Parlament Europeu dona llum verda a la regulació del passaport sanitari i ara, a principis de juny, s'espera fer la votació per aprovar-la definitivament. Els estats podran començar a utilitzar-lo un cop el Parlament Europeu ratifiqui la legislació i quan ja tinguin llest un mecanisme per emetre els certificats de vacunació. El certificat Covid permetrà als viatgers moure's per la Unió Europea demostrant la vacunació, havent passat la malaltia o sent negatius. Els vacunats i aquells que hagin superat la Covid s'estalviarien fer-se la PCR.
Moment pels esports. Òscar Rubio pot viure diumenge a Anduva la seva segona permanència agònica a segona divisió. L'any 2014, el jugador lleidatà del Centre d'Esport Sabadell ja es va salvar in extremis, vestint en aquell cas la samarreta del Deportivo Alavés. L'equip vitorià se la jugava en l'última jornada al camp del Real Jaén, en un partit a vida o mort per tots dos, i es van endur la victòria per 2-3 en el temps afegit. En declaracions a l'Hotel Suís, Òscar Rubio ha trobat paral·lelismes entre aquella situació i l'actual.
Semblen camins bastant paral·lels, no? I ja t'he dit, lo important és que tant aquell equip com el d'ara són equips que, aunque se veguessin que tothom ens deia que havien baixat, nosaltres no baixem els braços, creiem en les nostres possibilitats, seguim lluitant, remant, i això és el que tenim, no? Que som forts mentalment, sabem que no baixarem mai els braços, que lluitarem fins al final i gràcies a això pues, estem on estem.
El seu rendiment com a central o com a carriler ha estat una de les notes més positives d'aquesta temporada. Amb 37 anys acabats de complir, Òscar Rubio és l'únic jugador de camp que no s'ha perdut ni un sol minut en aquesta segona volta.
Cada dia entreno i m'aixaco per tenir opcions per jugar el diumenge, no? Després ja és veritat que les decisions de qui jugui o no jugui ja no són meves, que són del míster. Però bueno, jo sempre intento arribar en les millors condicions, no deixar-me res durant la setmana, saber que arribo a tope i en el cas de que em toqui jugar, pues sé que em trobaré bé i que estaré rendint al màxim nivell i si no me toque, pues a esperar en la banqueta, sabent que si me toque sortir en que siguin 5 minuts, pues ho donaré tot el que tinc i una miqueta més.
Demà l'equip d'Antonio Hidalgo arrenca 3 dies seguits d'entrenaments a la nova Creu Alta abans d'aquesta finalíssima de diumenge a les 9 a Anduva, un mirander Sabadell que comptarà amb una prèvia especial a aquesta emissora des de les 8. I encara en òrbita del centre d'esports, el femení s'ha complicat les opcions de permanència preferent amb la derrota per 2-0 al camp del Crèdit Andorrà. Són ara quartes per la cua i serien el primer equip que perdria la categoria. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les de Raül Raposo estan empatades a 11 punts amb les andorranes, però encara amb 3 partits per recuperar. A 3 jornades pel final, el Sabadell s'ha de veure les cares amb el Martinenc, el segon classificat, i amb el Palau Tordera i el Pubilla Casas, 8è i 9è. Anna Bové, davantera de l'equip, admet que ho tenen difícil.
Treballar fins al final dels 3 partits que ens queden i al final tampoc depenem de nosaltres per baixar, perquè en principi sí que baixen 4 equips, però depèn de quantes catalanes baixin de nacional. És una fórmula matemàtica molt estranya i nosaltres farem tot el que sigui a les nostres mans i a guanyar els 3 partits que queden.
Aquest primer dels últims 3 partits serà contra el Martinenc i tindrà lloc diumenge a les 6 al camp de futbol del Guinardó.
En pàgina poliesportiva, a 6:45 ha començat la rebuda institucional de l'Ajuntament de Sabadell als 2 sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. Anem fins al Saló de Plens del Consistori. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Això mateix, acte de recepció aquí a l'Ajuntament pels èxits de la secció de voleibol del Club Natació Sabadell. Estic amb el director esportiu de l'entitat sabadellenca, Xavi Balaguer. Què tal?
Hola, bona tarda.
Avui toca homenatjar una secció que la veritat és que ha donat moltes alegries aquesta temporada amb el títol, així d'entrada, tant de nois com de noies, i després amb l'ascens a la pista i després també amb ampliació de places del femení per arrodonir una temporada exitosa, la miris com la miris, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents que dintre del club no només sigui, diguéssim, la branca de l'aigua la que sobresurt, sinó que també doncs, tenim un esport de sec, diríem nosaltres, doncs, la veritat és que molt, molt bo i amb una salut impressionant, i prova de tot això doncs, és aquesta temporada que dius per emmarcar doncs, dels nostres equips de vòlei, no? Però també no només voldria esmentar el vòlei, sinó que tenim altres seccions doncs, com el bàsquet, el futbol sala, el tenis taula, que són seccions molt vives, que fan una feina impressionant i que porten també doncs, el nom del club amb orgull per tot arreu.
Gràcies, Xavi. Enhorabona, també.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules aquí a Sant Roc del Xavi Balaguer. A Utrera va aconseguir l'ascens l'equip masculí. El femení va quedar-se a les portes a Ourense, sent terceres a la fase d'ascens, però, com hem confirmat en les últimes hores, pràcticament l'ampliació de la Federació Espanyola dels equips de Superliga 2 permetrà també l'equip entrenat per Hugo Gotuzzo ascendir, això sí, amb un gran asterisc, sempre i quan puguin permetre-s'ho per raons econòmiques, tant la plaça del masculí com la del femení. Com comentaves, des de 6:45 de la tarda, aquest homenatge aquí a l'Ajuntament als dos equips sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell.
Xus Oviedo ha tornat de l'europeu júnior d'Osijek a Croàcia amb 3 medalles a l'equipatge, en carabina d'aire comprimit a 10 metres. El tirador badienc del club de tir Sabadell va penjar-se'n a més una de cada color.
Sí, or per parelles mixtes amb la barcelonina Elena Arias, plata per equips amb Juan Cecilia i Jorge Estevez i bronze en categoria individual acabant per darrere de l'italià Solazzo i del serbi Ivanovic. Oviedo té clar amb quina de les 3 es queda.
Sin duda me quedo con la medalla de bronce, tercero de Europa individual, porque es la que más sentimiento le tengo, ya que la he ganado yo solo por mi cuenta y pues es que es la medalla más importante para mí.
La de Croàcia era la segona experiència de Xus Oviedo en un gran campionat després de ser 11è al Mundial de l'Índia de fa 2 mesos. Al setembre repetirà cita mundialista, però en aquest cas al Perú.
En bàsquet, Ramon Toret deixarà la presidència de l'Escola del Carme un cop acabi la temporada. El màxim responsable de l'entitat sabadellenca ha decidit fer un pas al costat després de 3 dècades de vinculació gairebé ininterrompuda.
Va començar sent el coordinador de les Carmelites, va fundar després l'actual club i també va assumir la presidència fins l'actualitat. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Tot el que diu la nota és molt cert. M'ho he passat molt bé. Vull dir que són molts anys, és cert, i ja toca. Vull dir que, però m'ho he passat molt bé. He conegut molta gent, he disfrutat molt del bàsquet, he disfrutat molt de l'esport, he disfrutat molt del bàsquet femení i m'ho he passat molt bé, m'ho he passat bomba, sí.
Toret seguirà vinculat a l'Escola del Carme, però com a assessor, de moment, no es coneix el nom del seu substitut.
Encara en el món de la cistella, el Club Natació Sabadell ha finalitzat la seva temporada a Copa Catalunya, quedant-se a les portes de la final a 8 per pujar a EVA.
Els homes de Jonathan Ramírez van complir la seva part, guanyant per 93-68 el darrer partit a les naus contra el Ripollet, fins al moment invicta. Però necessitaven que el Cerdanyola perdés el seu partit contra el Mollet B i no va succeir en aquest cas. Ramírez, però, fa un balanç positiu del seu primer curs a la categoria després de l'ascens.
Excel·lent, som un equip que hem pujat de categoria, ens va costar al principi anotar, vale? Sí que teníem la defensa que estava molt ben estructurada, però l'atac era bastant pobre. Ara no s'ha anat coneixent, que és el que des del principi ens faltava una miqueta, vale? Sobretot després de l'any aquest. Nosaltres no érem un grup sencer que continuava, sinó que teníem 4 incorporacions. Els nanos han fet una feina molt bona, m'han aguantat durant tot l'any, saps? Amb les exigències, així que, bueno, jo la temporada molt, molt positiva.
En aquest primer any a la categoria, el Club Natació Sabadell ha acabat amb tercera posició del seu grup del Campionat d'Espanya de Primera Divisió amb 7 victòries i 3 derrotes. I a la mateixa categoria, però en aquest cas a la Copa Federació i sense ascensos de pel mig, el bàsquet Pia té molt complicat el títol després de perdre l'anada de la semifinal al carrer Garcilaso contra la Unió Bàsquet Sant Adrià per un clar 48-69. Jaume Prat és el tècnic de l'equip.
És un equip molt físic, jove, ells tenen un estímul marcat, que és ser molt agressius en defensa i jugar a atacs curts, i els ha sortit bé. Ens han començat a pressionar al principi del partit, han marcat el nivell físic, han marcat el nivell arbitral, el llistó arbitral, llavors, bueno, ells han vingut aquí a fer el seu partit i l'han fet, i han sigut millors que nosaltres, ja està.
La tornada d'aquesta semifinal entre la Unió Bàsquet Sant Adrià i el Bàsquet Pia es jugarà a la pista rival aquest dissabte a les 6 de la tarda. Recordem que per accedir a la final el Bàsquet Pia necessitarà, en aquest cas, guanyar per 20 punts o més de diferència.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè just arriba la dissidència, aquest nou programa que estrenem a Ràdio Sabadell. A les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.